Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julvé. Nova jornada de manifestacions arreu del país per commemorar el Dia Internacional de les Dones. A Barcelona, dues manifestacions a l'Avinguda Diagonal i a la Ronda de Dalt han complicat força la circulació al llarg d'aquest matí de divendres. I d'aquí una hora, els sindicats d'estudiants han convocat manifestacions simultànies a les principals capitals del país. I a Barcelona encara l'Ajuntament ha fet una crida a seguir lluitant contra les violències masclistes en tots els àmbits i formes i han refermat el seu compromís amb la urgència de tancar el sostre de vidre. Escoltem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Des de l'Ajuntament de Barcelona, davant la reivindicació d'un nou 8 de març, Dia Internacional de les Dones, volem expressar el nostre compromís ferm amb la lluita feminista. Un any més hem de denunciar totes les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones a tots els àmbits i de manera estructural, només pel fet de ser-ho.
I en aquest Dia Internacional de les Dones, els Mossos d'Esquadra alerten que han crescut el nombre de denúncies per violència masclista. L'any 2023, 11 dones al dia de mitjana van ser víctimes de violència sexual a Catalunya. L'any passat, les denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella van incrementar gairebé un 11%. Les violències sexuals, de fet, en el context de la parella, són les més difícils de detectar. En parla la portaveu dels Mossos, Montse Escudé.
Que generalment no requereixen d'una violència física, sinó que la pròpia relació de parella utilitzen altres mètodes de persuasió coercitiva que fan que les víctimes acabin sent patint agressions sexuals en la parella, que no passen necessàriament per una violència física, amb aquesta violència psicològica, amb aquest xantatge, amb aquesta extorsió, amb aquesta violència que succeeixen, i també s'ha de fer molta pedagogia.
La manifestació més multitudinària s'espera aquesta tarda a partir de les 6 a Jardinets de Gràcia de Barcelona. La marxa recorrerà els carrers de la capital catalana i acabarà a Arc de Triomf, on està previst que es facin diversos parlaments i concerts. Més qüestions. Després d'haver donat el vistiplau al text de la llei d'amnistia, arribant a un acord amb el PSOE, Junts per Catalunya va pas a pas i comença ara, de fet, a negociar els pressupostos de l'Estat. En una entrevista a Ràdio Estel, el diputat de Junts, Josep Maria Cervera, diu que aquest acord amb els socialistes és només per l'amnistia i que en cap cas poden donar per fet el seu suport als pressupostos generals de l'Estat.
El nostre no és un acord per tota la legislatura, només era un acord d'investidura. Ara hem arribat a fer efectiva la millor llei d'amnistia possible, i a partir d'aquí doncs continuarem avançant.
Sobre l'aplicació de la llei i un possible retorn també de Carles Puigdemont a Catalunya, Cervera no ha volgut posar data i s'ha remès a les paraules que hi va dir el secretari general de Junts, Jordi Turull, assegurant que l'expresident podria tornar ja al mes de juliol. Mentrestant, diverses associacions de jutges espanyols creuen que els canvis fets a la llei d'amnistia xoquen amb els drets europeus. L'Associació Professional de la Magistratura o l'Associació Francisco de Vitoria, una de les 5 grans agrupacions professionals de jutges espanyols, creuen que els canvis que s'han plantejat en aquesta llei difícilment passaran als filtres de la Unió Europea. A més, opinen que els canvis introduïts vulneren l'estat de dret. Les 11 i 3 minuts, cop d'ull a l'actualitat esportiva. El comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs del Real Madrid per la sanció de 2 partits a Bellingham. D'aquesta manera, el jugador anglès serà baixa davant del Celta i de l'Osasuna. El davanter, recordem-ho, va ser expulsat al final del partit que el Real Madrid va jugar a Mestalla contra el València. Bellingham havia marcat a l'última jugada d'aquest maig, però el seu gol no va pujar al marcador perquè Gil Manzano ja havia xiulat al final abans de la rematada de l'anglès. Ara, per tant, caldrà veure si el club blanc recorre al Tribunal Administratiu de l'Esport per intentar que rebaixin a un partit el càstig a Bellingham. I en bàsquet, l'exentrenador del Barça, Sanunas Jasikevičius, acusa el club, atenció, de maltracte i també d'amenaça. L'actual entrenador del Fenerbahçe ha fet unes duríssimes declaracions les darreres hores a la roda de premsa posterior al partit de l'equip turc que ha jugat aquest dijous contra el Real Madrid.
Decepción es enorme, sin ninguna duda, por el trato malo sigue ahora mismo. Estos días ha seguido el trato malo sobre mi familia y esto. Bueno, un día hablaré, claro, no quiero hacer más daño, la verdad.
Ja sí que Vichus va deixar de ser entrenador del Barça al final de la temporada passada, marxant del club, això sí, per la porta del darrere. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Fins aleshores els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Feminista tu, i jo, i nosaltres, i vosaltres. Som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
7 minuts gairebé que passen de les 11 del matí i si tothom té la seva avançada dels Òscars, nosaltres també. Víctor Rodrigo, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
T'ha agradat això?
Sí, moltes gràcies. Soc el teu Oppenheimer. Uf. Però, bueno, soc el teu Past Lives.
Uf.
Uf, no.
Tu creus que guanyarà Oppenheimer? Ja t'ho dic així. Va, a la brava. Vinga,
som-hi. Fem debatillo.
Sí.
Mira que ha intrigat, perquè és un dels anys jo que van que més
sí,
tard.
Jo crec que sí i no hi estaria d'acord. Fixa't el que et dic.
Jo crec que guanyarà premis principals, però no s'ho durà tot.
Millor pel·lícula?
Crec que sí, perquè els Oscars solen ser molt covards. I Oppenheimer també hi ha un reconeixement darrere de Christopher Nolan, d'haver estat ignorat molt de temps per Hollywood en els premis, i que les històries biogràfiques de moments complicadets dels Estats Units solen atraure bastant els acadèmics d'allà.
No, i quan veus que alguna pel·lícula se li està fent molt bombo... I se li
sí,
està
però,
fent molt bombo.
Però em costaria veure la sortida ja amb més de 6 o 7 premis.
Oh, Déu-n'hi-do.
No està mal, no està mal.
Quantes està ara mateix? Ara no ho sé.
Té 13 nominacions.
13, eh?
Però és allò de... Jo crec que hi hauran molts... Hi han molts premis tècnics on està nominada i hi han altres pel·lícules que només estan nominades, per exemple, en aquells tècnics, i hi ha un 50-50 o un 33-33-33 amb altres, i allà és on Oppenheimer començarà a restar, al meu parer.
Ep.
Perquè, malgrat que la pel·lícula té efectes tècnics molt bons, realment Oppenheimer és una pel·li de diàlegs.
Sí.
Llavors,
sí, és una pel·lícula de
no,
text,
no,
sí.
No és tampoc una pel·li on... Que en el seu moment... Ja, ara ja es pot parlar, en propietat, perquè la gent es posa histèrica amb el tema dels espòlios, tot això. No és una pel·li on constantment explota la gent i hi ha...
No,
efectes especials d'explosions abans que hi hagi l'explosió atòmica, etc.
Com que ara ja es pot parlar obertament, jo crec que hi ha un punt de la peli que després... estava buscant la prova en català i no em surt. Després retomes, diguem-ne, però hi ha un punt de la peli que et perds.
Sí. Bueno, crec que per té dos finals, la pel·lícula, i un és anticlimàtic. Llavors té aquest problema, entre cometes, de Nolan abarca moltes coses i sol passar que incideix en la dispersió. Però tot i així, Oppenheimer per mi és una immensíssima pel·lícula. Crec jo que Nolan té millors pel·lícules. Dunkerque hauria d'haver tingut més reconeixement, per exemple, que Oppenheimer. Però això ja és una valoració meva personal. I després que els Oscars d'aquest any, per mi només hi ha un premi que està assegurat, que el pots dir ja sense haver de passar per la gala, que és el d'Emma Stone. Tots els altres sí que hi haurà més discussió. Em sorprendria, però sé què passarà, un Robert Downey guanyant, perquè ja n'ha guanyat els altres, en altres certàmens, com els Globus d'Or, però crec que Robert Downey Jr. se li fa una mica el camí de la redempció amb aquest paper i amb aquests reconeixements que està rebent a premis. No és el millor paper de Robert Downey Jr. i el seu personatge és transcendental a la història d'Oppenheimer, però és la trama més avorrida de tota la pel·lícula i és més una caracterització i un joc en paral·lel amb el paper del Cillian Murphy. Per mi, Cillian Murphy pot guanyar? Sí. Si no guanya, passa res? No. Perquè ja és un absolut tros d'actor. El que passa que els agrada molt els papers biogràfics.
Et mulles, eh?
Sí, però...
Sí, però
en el sentit aquest de... Per mi... Cillian Murphy no fa el seu millor paper a Oppenheimer. Cillian Murphy és molt bo, sí, fent moltes coses. Però és un paper que ell treballa moltíssim. Però per mi aquests Oscars ja estan viciats, ja ho vam parlar. No està, que... no està Barbie com hauria d'estar en aquests premis.
És que ara ho escenificaves molt bé, Víctor, quan has fet el... És el que a mi m'ha passat amb Oppenheimer. Jo vaig veure Oppenheimer i és una pel·lícula que sí, em va agradar, està molt bé, està molt ben feta. Qui soc jo per qui discutir Nolan, saps el que vull dir? Està molt ben feta. Però a mesura que passa el temps, recordo Oppenheimer i penso... Em passa això amb Oppenheimer.
Però és una pel·li que ha guanyat molt ja el mite. Serà una pel·li completament mitòmana. Però d'aquí 5 anys ningú se'n recordarà en un nivell de transcendència cinematogràfica. Se'n recordarà de transcendència de blockbuster, de relat, de narrativa, de la carrera immensa de Christopher Nolan. I insistim, és una bona pel·lícula.
És una bona pel·lícula,
però sí. Però no és allò el gran petardazo, mai millor dit, amb Oppenheimer, de la indústria del cinema. Sí que ho és de la indústria de la distribució. És a dir, 2023 és Barbieheimer. Al 100%.
Sí, sí.
I ningú discutirà, però Barbie multiplica...
Ha quedat relegada.
Multiplica la recaptació molt per sobre, la narrativa és molt més extensa, i a part que Barbie la situï com un guió adaptat, ja és un acudit de per si mateix...
Que la directora no estigui...
Que la directora no hi sigui, és donar encara més
raó. Jo no diem l'actriu, eh? Que també.
És encara donar més raó a la pel·lícula... Home. I que nosaltres estarem centrats en tres premis.
Sí, sí.
Amb tot el carinyo, i que és un any immens, de pel·lícules immenses, que crec que és dels més potents dels últims 5 o 10 anys, m'atreviria a dir. Però
jo, saps,
però jo
Víctor...
estic pendent de la Sociedad de la Nieve i de Robot Dreams, sí. I m'és absolutament igual
que
els altres, en el sentit de més, no m'implicaré emocionalment si guanya Cillian Murphy o guanya un altre.
Estem d'acord. Jo saps que sóc dels que m'agrada mirar els Oscars, m'agrada mirar la nit dels Oscars, seguir-la per Movistar Plus, etcètera, etcètera, tot el que vulgueu. Aquest any m'ho he replantejat i en comptes de sonar-me l'alarma a les 5 del matí, com em sona cada dia, sonarà a les 4. Perquè precisament és el que deies, aniré als premis grossos, esperaré
a
Bayona i poc més.
Té números, per mi.
Sí?
Bayona. Pel fet d'Anatomia d'una caïda no està a pel·li internacional, està a les categories principals, és l'única dona també que està a millor direcció, la Justine Triet. L'únic competidor que tindrà Bayona és Glazer i Zona d'Interès.
Crec que també... Disputa amb Bayona amb Zona d'Interès.
Crec que Perfect Days de Wim Wenders o Jo, Capitano del Garrone podrien guanyar-ho perfectament. I aquí no ha passat nada. És a dir, per qualitat cinematogràfica.
Sí.
Però l'altre que adoraria que guanyessin és el de maquillatge i perruqueria. Perquè els tres són catalans i dos d'ells... ja van guanyar l'Oscar amb El laberint del fauno.
Sí, senyor.
El 2006, si no recordo malament, és 2006, no? Sí. Per això és del 2005, els Oscars del 2006, amb Guillermo del Toro. I Robot Dream sí que no guanyarà. Ho sento moltíssim.
Tu creus que no, eh?
Si guanya, serà... O sigui, jo titularé per això, cridaré, sortiré corrents al carrer a abraçar-me amb la gent, però ja només el fet de que dues empreses catalanes competeixin amb Disney, Sony i Marvel...
Estem d'acord.
Que vagi ja al Berguer i que mengi 14.000 llagostes, que ho gaudeixi moltíssim,
jo crec que
però és molt difícil.
Va sorprendre molt que ja anés als Òscars.
A mi no em sorprèn, també
no?
Et dic. A mi no em sorprèn.
A mi em va sorprendre.
Perquè l'escenari, Nova York, com està feta, la intenció, el trasfons, això guanya moltíssim. Però, per exemple, Elemental, que està allà de Pixar, està bé perquè l'animació és increïble, però la història és la que és.
Sí, sí, sí.
Nimona a Netflix és bastant millor que Elemental, tampoc té números. Però és que està Spider-Verse allà. La part 2... Portem seqüeles bastant heavies en els últims anys, perquè sí. Dune parte 2, tela, també.
Però... L'has vist ja o no?
Eh?
L'has vist ja?
Home, estic obsessionadíssim.
Jo he d'anar a veure, eh?
Hi ha un tema, hi ha un tema aquí darrere, Joan, que això ho parlarem sí? altres setmanes, perquè avui ens estem allargant bastant a la xàxara intro.
És veritat.
Que,
ho has
que...
dit tu, no, jo?
Sí, bueno, m'estic autorregulant, em fiscalitzo.
Després
soc una persona crítica.
Sí, sí, després anirem al que no miris.
Vale. Què és la distribució que normalment funcionava només a través de mitjans, els crítics.
Sí.
Després s'introdueix les xarxes socials, tothom, que si a Twitter, que si els reels d'Instagram, que si les crítiques aquestes cada vegada més curtes, etc. Hi ha un element que està arrelsegant cada vegada més gent als cinemes i que engrandeix encara més els blockbusters, que és TikTok. Però no TikTok en el sentit dels vídeos de surto jo, em gravo i faig la crítica. No, no. Els edits. Tu saps la infinita quantitat de vídeos que ja m'han sortit amb centenars de milers de likes i milions de reproduccions sobre Dune i Paul Atreides?
Sí, sí.
És una barrabassada. Què passa?
De veritat, és que estan fent aquest reportatge que l'he vist abans, que m'agrada molt.
Ah, és veritat, els presidents
Joe Biden,
de la ficció.
Sí, sí, sí. Joe Biden ha fet com una espècie de promoció, suposo que per la seva candidatura, demanant consell als que han estat president dels Estats Units a les pel·lícules.
Surt però no surt el millor de tots. Martin Sheen a la Oeste de la Casa Blanca.
És
l'únic que li has de demanar consell.
És veritat.
Tots els altres només es dediquen a frenar un atemptat terrorista, una bomba nuclear o estamos en guerra con los chinos.
Saps que em va obsessionar tant...
Com els aliens.
El a la Oeste de la Casa Blanca. Em va obsessionar tant...
Jo me l'he vist 7 vegades, ja.
Que des que la vaig veure em poso la jaqueta com Martin Sheen.
Saps per què ho feia?
Sí, per l'ombro.
Per l'ombro. Hem quedat com els típics pedants que estan veient
sí,
una escena del Senyor dels Anells i quan Viggo Mortensen xuta el casc aquell de l'orco, un aixeca un dit i diu, a què no sabies? És el meme, aquest. És impecable. Bueno,
ai,
Joan Trias, Víctor Rodrigo, fins aquí.
Acabo de morir.
El divendres.
No, per la gent que no ho sàpiga, si mireu la Oeste de Casablanca, Martin Sheen té una manera peculiar de posar-se l'americana, que ara no reproduiré, perquè
el
dit és molt estrany.
És difícil.
L'agafa per davant
sembla
i
un torero.
Li dona com una volta.
Sembla un torero. Sí. Sembla un torero.
Sí, és una cosa així. Escolta, anem al que no miris o no?
Anem a la banda sonora.
Va.
A veure si l'endevines. Jo sé que et sona.
No, evidentment.
Jo sé que et sona, al 100%.
Em sona al 100%.
I és una pel·lícula... La primera pista que et donaré en tota la temporada.
Ep!
És una pel·lícula del nostre gremi.
Llenço a la piscina.
Va.
És que no serà.
Llença't.
Buenas noches y buena suerte.
Va. Serà massa antic, aquesta cançó, per ser...
Ja.
I recorda que la pel·li del Clooney era com molt més tensa, gairebé sense banda sonora.
És que no la recordo a Dies de Ràdio.
No.
No la recordo, aquesta. Deixa'm pensar.
Pensa-hi.
Primera plana?
Cremi. No. Som-hi les estrenes, mentre el presentador li agafa una embòlia.
Oh, es hora de dar el siguiente paso en tu viaje.
Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón.
Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz.
Paz interior. Què vols que et digui? A mi, Kung Fu Panda 4 no era la pel·lícula que jo més esperés d'aquest any, però a mi si em fan 17, sí, dic que sí.
Sí, eh?
Per què? Era molt difícil competir amb l'animació Pixar-Disney.
Jo tinc un problema.
90s-2000s, ja, però DreamWorks, amb dues sagues, com són Gru i Kung Fu Panda, crec que han trobat la tecla per poder estirar molt les sagues, uh-huh, sense que les històries acabin decaient en una cosa patètica. Uh-huh. És a dir, és evident que cauen, perquè no tenen l'efecte ni de la 1 ni de la 2, la 3 ja comença a coixejar una mica, però aquesta et dona el que vols i el que necessites quan vas a veure Kung Fu Panda.
És una mica l'efecte Ice Age?
Sí, sí. Encara que Ice Age, quan passen de la 3, allò sí que cau en lo patètic.
Absolutament.
Crec que DreamWorks ja ha trobat el punt de poder anar... Les sèries de Kung Fu Panda i tots els guerrers aquells tampoc té cap transcendència, però aquesta és una pel·lícula perfecta, primer, per als que són, entre cometes, de la meva generació, perquè la primera pel·lícula de Kung Fu Panda és 2008.
Uau!
Ja fa molt de temps.
Ja no la feia tan...
Ja fa molt de temps que quan eres petit o adolescent aquestes t'encantaven. Quan eres encara més petit has apreciat molt més, des de la perspectiva infantil, les que van venir després. Doncs sí, en Kung Fu Panda hi ha un punt de que la història se centra en que al Po ja li assignen la tasca de tornar a trobar el Guerrero del Dragón, uh-huh, que és el que, amb què comença ell a la primera i com que ara on gira tota la història. Llavors és una mica també la gràcia de... Estem pendents de la jubilació del nostre panda preferit, amb tots els personatges que han anat nodrint la saga, sí que els hi costa tornar a trobar el que és un malvat amb cara i ulls.
Val.
Perquè el primer i el segon eren els bons, eren xulos, tenien trasfons, el tercer és una cosa histriònica, i el 4 és un monstruito camaleónico que s'empapa dels seus rivals, llavors és com Po versus Po.
En aquest sentit,
malvat.
Ja no em fixo en Ice Age, però li va passar, amb això dels dolents, li va passar a Toy Story.
Sí, sí, sí.
Que seria, va caient...
Clar, perquè a partir de la 4 i la 5, què has de fer? Al final el dolent serà l'Andy, saps?
Sí.
Llavors no tindrà cap sentit un Andy borratxo, jo amb 50 anys, que odia les seves joguines, doncs, el que
Nens,
sigui.
Nens, no escolteu.
Exacte. Però és una pel·lícula per anar a gaudir en família. La recomano molt, perquè aquest cap de setmana és allò de quan hi ha una gran estrena, com va ser Dune, la setmana passada, mm-hmm, hi ha una mica de ressaca. Llavors... tothom va veure Dilluns, seguiran veient Dune aquesta setmana, la següent, posterior, dos o tres mesos estarà en cartellera i segurament serà la número 1.
Sí.
Però si aneu en família, Kung Fu Panda 4 és la fórmula que necessiteu, al 100%.
Val.
Perquè totes les crítiques professionals es posen molt estupendos amb aquesta pel·lícula. Jo sóc professional, faig la crítica, i a mi com si em fan 6 més. Ja que hem aguantat fins a Fast and Furious 10, i l'hem gaudit, i segueix anant la gent al cinema, Kung Fu Panda 4, la gent anirà al cinema. I tindrà taquilla.
Sí, eh?
I farà diners.
Val.
Llavors, feu-me cas a mi.
Que per això vingui ara.
Fàcil.
Val. Anem a la segona, va.
Som-hi.
A ponerte a pintar ahí fuera con una escalera. Es que no entiendo por qué no llamas a un pintor.
Porque son unos careros.
Pues se le paga y ya está, como hace todo el mundo.
¿Le has hecho vinagre?
No sabe nada.
Cuidado.
¿Cuánto te han pedido?
2.000.
¿2.000?
Mañana hablo con ellos.
Mamá, por favor, qué vergüenza.
Espera, que ara ens parlaràs d'una pel·lícula. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Ara.
Hola, Víctor.
Què tal, Núria?
Los pequeños amores.
Los pequeños amores.
Celia Rico, que ahir era On som les dones, amb Núria Ros,
sí,
i per tant va tenir l'oportunitat de veure la pel·lícula, Núria.
Sí, sí, una gran directora i una gran pel·lícula.
Sí.
L'expert ets tu. Vull dir,
no,
prefereixo que primer expliquis tu i després, si vols, ho comentem.
Jo poso una mica en context, sobretot a l'oient, i aquí a la taula, la Celia Rico, el 2018, fa la seva primera... la òpera prima de la seva filmografia.
Sí, mai, l'òpera prima.
El cuarto d'una madre, eh?
Tira, tira.
A vegades em boicoteges.
Sí, no, a vegades no.
Vale, sempre. Amb el quarto d'una madre, i va ser tota una declaració d'intencions, perquè ara mateix sí que és veritat que el cinema espanyol ronda una mica en allò que diem les històries sobre la maternitat, uh-huh, des de perspectives diferents, i la pel·lícula de Celia Rico era una història molt tensa, molt, molt violenta. Me'n recordo el paper de la filla, l'Anna Castillo, que ho viu amb molt dolor, la seva relació d'amor-odi amb la seva mare. I era una història que s'encasellava molt en un context molt concret, d'aquestes violències, entre cometes, quotidianes, que a vegades no saps com traspassar la teva pròpia relació amb la teva filla o la teva pròpia mare, totes aquestes coses tancades només entre quatre parets. Què passa amb aquesta nova pel·lícula, que és Los Pequeños Amores? Torna Celia Rico a parlar de maternitat, una altra vegada una mare i una filla, una mare que deu rondar els 30-40 anys, que és la Maria Vázquez, i l'Adriana Ozores, que és la mare. Llavors la mare pateix un accident, ja, perquè volia
pitar... Ojo,
Sí, sí, ojo.
Val,
sí, un gran paper. La mare pateix un petit accident a casa, està pintant la paret de fora de casa seva, i a partir d'aquí què passa? Que la filla se'n anava de vacances, ha trastocat totes les seves vacances i anar a cuidar a sa mare i ajudar-la a pintar la casa. Això és un fet que pot passar a qualsevol de nosaltres, a la nostra família, a algú que coneixem, etc. A partir d'aquí, com la història anterior havia sigut des de la tensió, no atenció, la tensió, ara el que fa una mica Celia Rico és allunyar-se una mica, mirar més el paisatge i entrar més en els problemes de la relació mare-filla, com ho ha fet la pel·lícula anterior, però aquí també en els petits detalls, en les virtuts, en els silencis, en els gestos de tendresa o de carinyo, que moltes vegades són implícits i una filla demana de sa mare, no li dona, l'altra li està donant i creu que l'està entenent. Tot això en un estiu, que al final et dona molta més llum, molta més vida, però... Ostres, crec que aquesta pel·lícula eleva fins i tot més la pel·lícula anterior perquè entens el camí que està seguint la Celia Rico. De què vol explicar, de quines són les seves històries, allò que porta dins, allò que a vegades sempre parlàvem, no? D'aquestes noves directores, de que tenen noves perspectives, com li ha passat, per exemple, també a la Laia Costa fent interpretacions diferents des del mateix gènere. Doncs aquesta, per mi, és té cert carinyo.
Sí, estic d'acord,
No sé si que tu també l'has vist, Núria, no sé si...
Sí, sí, jo l'he vista i una cosa que li vaig comentar a la Cèlia quan la vaig entrevistar és que és complicat, però ella aconsegueix, i ho deies tu ara, Víctor, amb els silencis parlar, i sobretot amb els petits detalls.
Exacte.
Jo abans que li fes cap pregunta, ella ja va parlar del gazpacho, que no faré spoilers, però el gazpacho, la pintura, un matalàs... Són aquests petits detalls que expliquen més històries a vegades que la paraula, no? És una pel·lícula que jo crec que has de tenir... paciència, en el bon sentit de la paraula. Si ets una persona que t'agrada molt l'acció, que les coses vagin ràpid, no és la teva pel·lícula. Ara bé, jo li donaria una oportunitat perquè et fa reflexionar molt, evidentment, i et posa també de relleu el paper de la gent que cuida, no? Perquè sempre ens han explicat que és com la mare la que cuida la filla, el pare el que cuida la filla o el fill, però en aquest cas és la filla. I què passa si no hi hagués hagut aquesta filla?
Exacte.
Què passa si les dones no volem ser mares? Aquesta és una de les preguntes que Celia Rico es fa. I que diu que no té resposta encara.
Segurament no té res que veure, jo sí que no l'he vist. Segurament no té res que veure, però n'esteu parlant així i m'està venint al cap Solas.
Clar, Solas és una perspectiva més dura, bastant més bèstia, et diria jo, però sí que és aquest punt de donar a entendre relacions entre dones, sobretot jeràrquiques en família, que cada relació mare i filla és un món únic i absolut, perquè són coses que es construeixen des d'aquests petits detalls, comentaris, crítiques, fets concrets, com pot ser el tema que hem parlat del gazpacho, que és una cosa anecdòtica, però al final traspapela altres coses, com podria ser traumes infantils que has tingut, s'han quedat enquistats, etc. Però tots aquests elements tu els pots traslladar a la teva pròpia vida.
I tant.
Fins i tot jo, que sóc un home, però amb ma mare tinc una relació... Hi ha en certs moments certes coses, certes converses, que m'hi puc veure reflectit. I fins i tot m'hi podré veure reflectit jo amb el meu pare. Perquè al final sí que és una història de maternitat, sí que és una història de dones, sí que és una història feminista, però al final aconsegueix ser tan humana que al final, depenent del moment, tu veus més una història de progenitor amb la seva filla, o dona-dona, o mare-filla, i fins i tot la filla es fa de mare i l'altra es converteix en filla.
Uau.
Llavors, el guió està molt bé perquè a vegades no fa falta una història superconcreta enrevessada, sinó la quotidianitat. A partir dels problemes i dels gigants familiars et pot sortir una gran història.
Anem a l'efemèride?
Som-hi.
Va.
Vigilantes,
uno de los nuestros ha muerto esta noche. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien lo sabe?
Dicen que trabaja...
Sempre m'he preguntat, Joan, sí, què hagués passat si aquesta pel·lícula hagués sortit a l'època de les xarxes socials a tot drap.
Uau! Jo crec que és irrepetible, aquesta pel·lícula.
És...
I m'agrada per això.
És Watchmen, que aquesta setmana ha celebrat els 15 anys de la seva estrena. L'estrena el 2009.
Cada divendres vens a matar-me.
Sí, però jo també m'apunyalo una mica.
Sí, clar.
15 anys enrere, jo estava a l'ESO.
No. Bueno, sí.
Sí que ho estava, sí.
No, sí
que ho estava, sí.
15 anys enrere, sí.
Clar, però l'adaptació de la novel·la gràfica de l'Alan Moore i el Dave Gibbons, dirigida per un Zack Snyder quan estava en estat de gràcia, perquè hi enganxa Watchmen i 300, les dues adaptacions de novel·les gràfiques, de l'Alan Moore, a més... és una història que jo crec que està molt avançada en el seu temps.
És impressionant.
I com està després dirigida i traslladada a la gran pantalla, que fins i tot et dona aquesta perspectiva com de còmic, que no han aconseguit cap de les pel·lícules ni de DC ni de Marvel, perquè és una altra adaptació, un altre estil.
Sí.
Aquesta pel·lícula, a mi em preocupa només dues coses. Una... que l'acabin readaptant els incels.
Ai, no.
I l'ultradreta reaccionària, perquè
no.
Explica coses i té personatges
depèn de com
amb certes perspectives, que depèn de com les agafis.
És el que li passa a V de Vendetta.
Però és el que li va passar al Joker. Mira, V de Vendetta, què has passat? Si V de Vendetta i Watchmen, perquè V de Vendetta és del 2005 o 2007, crec que és vaya per allà, haguessin sortit les dues en l'època de Instagram, TikTok... I Twitter, com va funcionar ara mateix. Perquè és el que parlàvem al principi. Paul Atreides, que és un villano, ja ho sap tothom, fa 50 anys de les novel·les de Dune, se l'està categoritzant com una espècie d'ídol, com va passar amb el Joker de Joaquin Phoenix. Recorda't?
Sí.
Doncs amb això, a mi em faria por que hagués passat amb el Rorschach, per exemple, de Watchmen... o amb el Malvat, o el Doctor Manhattan, també.
Sí.
Però és una pel·lícula que tela, eh? La podeu tornar a veure a HBO.
No ha envellit gens malament, eh?
Gens. Però no ha envellit gens. No malament.
No, gens. No ha envellit. Correcte. Estic molt d'acord.
El Núria, que no miris no l'has encertat.
No, espera't. Núria, que m'ajudaràs. Posa el Shazam.
Estan fent trampes.
No, que no surt.
Espera, pots posar-la més? Que no m'ha...
yeah! Què ha sortit, el Shazam? Tramposos?
Sí.
Bernstein.
El Bernstein?
Sí, ja ho sabíem.
I quina és la peli? No ho diu, no?
Suits Mil... no ho sé.
Perquè traduïda a l'espanyol va ser Chantaje en Broadway.
Això ho volíem dir, ho teníem aquí.
Tu creus que m'has de portar Chantaje?
Tu creus que no t'has de saber Chantaje en Broadway sent periodista? Aquí t'acabo de pillar,
jo. Tampoc ho sabia.
Bueno, tu que has de saber.
Quines confiances, Víctor Rodrigo, quines confiances. Jo al·lucino.
Màximes.
Tu creus que m'ha de portar una pel·lícula que no sap qui és...
No, jo ja li vaig dir el seu dia. M'importes High School Musical, que és de la meva
declaració que acabes de fer. Perquè hi ha vegades que et porto una i fas... És aquesta, com no la sabe ningú? Chantaje en Broadway... És que és molt bèstia.
Sí, però mira...
Tony Curtis, Burt Lancaster, caminant per Sunset Boulevard.
Perquè et facis una idea, Tony Curtis, que... que ahir va néixer, una miqueta. 34 minuts que passen de les 11 del matí. Mira... Día de las Donas, parla la ministra.
El gobierno de España a todas esas personas que trabajan todos los días para que la igualdad entre hombres y mujeres avance y sobre todo sea un objetivo alcanzable. Gracias a todos los que, a todas especialmente, que luchan y que no se resignan conforme a lo que se ha conseguido, ya lo hagan visualizando la lucha o restringiéndola a su ámbito privado. un agradecimiento a todas las mujeres, especialmente a las mujeres de aquellas generaciones pasadas que en su momento solo encontraron dificultades y barreras, pero que pese a esas innumerables barreras y dificultades, fueron capaces de romper muros para que hoy otras mujeres, otras generaciones de mujeres, podamos seguir dando pasos firmes hacia ese camino de la igualdad. Desde luego, sin su tenacidad, muchas de nosotras hoy no estaríamos aquí. Son las madres de muchos y muchos de los que están hoy, por ejemplo, en esta sala. Mujeres que se mantuvieron siempre en pie para que nosotras llegáramos donde ellas no les dejaron llegar. Les debemos todo y seguramente, sin ser conscientes, nos abrieron una puerta que ya nunca se va a cerrar.
Aquestes són les paraules de Pilar Alegria, portaveu del govern espanyol. Res, volíem escoltar uns segons perquè un dia com avui, com el 8M, Pilar Alegria, que surt sempre després del Consell de Ministres, avui Consell de Ministres extraordinari per aquest 8M, i per tant volíem escoltar les paraules de la ministra i portaveu del govern. Toni Curtis.
Burlancaster. Ja saps quina vela hi veurà avui.
No, avui no puc, avui tinc coses.
Demà. Si jo la setmana que ve no sé què has vist Chantaje en Broadway, faré vot de silenci. Faràs la secció tu sol.
Intenta-ho.
Vinga.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ai, ara truquen.
Vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és?
La consellera de la presidència. No sabia que teníem d'això, també. Mare de Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però i si és un premi?
Jo no sabia.
Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Torna el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. El proper divendres 15 de març, el Festival del Mil·lenni us proposa un entorn únic per acollir i degustar el més famós de tots els rèquiems, de la mà d'una de les més prestigioses entitats corals de Catalunya, la Polifònica de Porreig, acompanyada per l'Orquestra Filarmònia Ibèrica i el director Melani Mestre. Divendres 15 de març, el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. Entrades a festival-mil·lenni.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, un programa sobre rodes.
Asiu, emetut era mia sang, era mia soleta esperança, em mengoi. Des més arnells clauadi, en gest i un arbenau. Des més arnells cremadi, salame un tuec nau. Des més arnells secs, baixe un riu nau. Des més arnells geladi, se lleu et vende la tempesta, se daurís la mar i se creve per aquí on passe ben. Ara porti era fardada de peires, et tu fes pes. És a raïts de la muntanya.
Això que estem escoltant és un tema que forma part del tercer àlbum de la cantautora aranesa Lídia Sanz. El nou disc, titulat Arraïts arrel a la variant aranesa de l'Occità, es va publicar el passat 29 de febrer i aquest diumenge l'artista el presentarà en directe al Centre Artesà Tradicionarios de Gràcia. En tota l'obra de Lídia Sanz hi ha una mescla molt potent de música d'arrel, sonoritats modernes, discurs feminista basat en l'empoderament i, sobretot, sobretot, la defensa inqüestionable de la llengua aranesa, la Val d'Aran i Occitània. I avui, a la caravana, tenim el plaer de saludar-la. Lídia Sanz, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ei, sabe com a l'Auren.
Lídia, com estàs? Ho dic perquè el 29 de febrer vas publicar, ho dèiem, el teu tercer disc. Quina rebuda està tenint tot plegat?
Doncs la veritat que de moment molt bé. Hem tingut pocs dies encara, però molt bé, molt contenta. Genera bastant d'interès.
Què és per tu a Raïts?
A Raïts és una festa a través del temps i de l'espai. Per mi, sí, m'agrada definir-ho com els temazos mainstream de fa segles, sonant avui en dia amb els codis i les eines que ofereix la producció musical actual. No? M'imagino els meus ancestres reencarnats en la juerga dels seus somnis, no? Entre sintetitzadors, distorsions, subwoofers...
No crec que sigui la primera persona que t'ho pregunta. Deus estar molt acostumada que t'ho preguntin, això, però clar, és que amb tan sols 30 anys has publicat ja 3 àlbums.
És molt o què? A mi em sembla poc. O sigui,
és una borrada.
Sí? Hòstia, jo estic ratllada amb això. Perquè
per què?
Perquè és una cosa que per tu m'hauria agradat fer més coses. El que passa que sóc una mica dispersa, toco moltes tecles.
No, per qui no sàpiga, que jo crec que ho sap molta gent ja, però ets batllessa.
Sí. Quin merder.
En quin moment? Jo crec que la pregunta és en quin moment.
No, bueno, això forma part d'un procés polític que estem vivint al poble, molt bonic, assembleari, participatiu. A la legislatura passada ja vaig estar a l'oposició. I, bueno, doncs durant aquests anys l'assemblea s'ha anat consolidant fins a que, mira, ens hem arromangat, ens hem animat i ens hem presentat. I estem a l'Ajuntament, un equip... bueno, s'ha de dir que és un ajuntament molt petit, eh? Això cal remarcar-ho, perquè els cens municipals som 70 habitants i vivim tot l'any 35-40.
Bueno, però és un ajuntament.
És un ajuntament.
I s'han de gestionar coses.
Exacte. Com la burocràcia és la mateixa i la pressió administrativa és la mateixa. Ara. I és difícil complir amb tot això, amb ajuntaments tan petits, amb recursos humans i econòmics que, inferiors a altres corporacions, no? Som un equip 100% femení i només hi ha tres regidors a l'Ajuntament i som les tres noies de l'Assemblea. I la veritat que molt contenta de formar part de tot aquest procés.
Vull comentar tantes coses amb tu del món de la música que no sé ni per on començar. Perquè mira, avui és 8 de març, Dia de la Dona. Demà és 9 de març, el teu aniversari. Anem al principi de tot. Com arriba la música a la teva vida i en quin moment dius anem a professionalitzar això?
Arriba des de que tinc conscient, o sigui, sempre, abans, inclús quan estava al ventre de ma mare. Però ma mare és profe de música a l'escola primària i també cantautora. De fet, va ser la primera que va començar a fer com cançó així d'autor. Amb aranès. Va publicar un disc el 1998, que ja queda com lluny. I res, doncs a través d'ella doncs, sempre la música ha sigut com la meva eina de jugar, no? I la seva música ha sigut la meva banda sonora de la meva infància, l'he acompanyat als concerts, l'he acompanyat tocant també, vull dir que sempre ha estat allà. Als 14-15 anys vaig començar a composar les meves cançons, més amb lletra, per una necessitat d'expressar-me i de dir coses que potser en el dia a dia em costava més dir, però a través de la música doncs, se'm feia més fàcil, no?, de transcendir-les. I als 19 anys vaig començar d'una manera potser més professional. Fa 10 anys ara que estic... Bueno, farà 12, no? Faré 31 anys, sí.
Faràs 12, sí, sí, sí.
Sí, sí.
No et vull fer any, però sí, faràs 12. Una cosa inqüestionable és la teva defensa de la llengua aranesa, la Val d'Aran i Occitània. Aleshores, jo no tinc clar si això és una cosa, l'altra, o mescla les tres, de les dues. És una defensa inqüestionable des del punt de vista dels valors i, per tant, de la reivindicació, o és una marca?
Mira, això és una cosa que ha vingut sense voler. O sigui, jo vaig començar a cantar...
Home, sense voler.
Jo vaig començar a cantar amb aranès...
Sí.
Per una qüestió de... O sigui, em vaig donar... Jo, mira, vale, vaig a fer una confessió. Als 14-15 anys vaig començar a composar en castellà, molt fort. Però per què ho feia? El castellà no és la meva... O sigui, jo he après a llegir, a escriure, a parlar en aranès, és la meva llengua, no? Mm-hmm. La meva llengua materna és el català, però ma mare parla català, ella és de Vilanova i la Geltrú, un pare és aranès. Vaig començar a escriure en castellà, que és una llengua per mi com estrangera, jo crec per falta de referents. per falta de referents i perquè en aquell moment em relacionava, hi havia un grup per allà a la Vall d'Aran que feien com rumba flamenco i tal, i vaig començar en castellà, però després vaig, als 18 anys vaig ser com una presa de consciència de dir, bueno, estic començant a fer concerts, hi ha gent que ve a veure'm els concerts tal, i jo estic cantant en castellà quan la meva llengua, no?, està perdent cada vegada més parlants, estan anant en retrocés, va ser una presa de consciència i això em va obrir un món, va ser una aventura, perquè allà vaig descobrir que per mi era molt més natural i molt més sincer expressar-me amb occità, amb aranès. I arrel d'això he continuat durant tots aquests anys cantant amb aranès, però no per... o sigui, vull dir, no és una cosa premeditada, sinó que ha sigut com un instint, no? Però m'he donat compte de que al final es converteix en una reivindicació i en una defensa, perquè la pregunta que m'han fet més vegades durant aquests anys és: per què cantes en aranès? I al final com que s'ha anat consolidant i he fet una mica com de representant d'aquesta llengua, d'aquesta cultura arreu, a tot arreu on he anat.
La cultura aranesa segueix en crisi?
A veure, la Vall d'Aran és un territori que està econòmicament centrat en el turisme. És un territori molt petit. La llengua espanyola fa molta pressió i l'ús quotidià doncs es va perdent, però no només amb l'aranès, sinó amb totes les llengües minoritàries. Vull dir, en un món que està cada vegada més uniformitzat, més globalitzat, no? A la Vall d'Aran tenim la gran sort de que... Bueno, la Vall d'Aran, l'occità té la gran sort de que a Catalunya és una llengua oficial, cosa que és increïble, perquè Occitània és un territori que s'extén sobretot al terç sud de França, és un territori molt gran, que va del Mediterrani a l'Atlàntic, dels Alps als Pirineus, però l'únic lloc del món on és oficial és a Catalunya.
És bèstia, això, eh?
És bèstia. Abarca tres estats diferents. A Itàlia, perquè a Itàlia també n'hi ha, eh? Itàlia, França i aquest petit territori de la Vall d'Aran. Bueno, això s'ha d'agrair, i és d'agrair perquè a Catalunya, almenys és la meva experiència també, no? I amb fets i amb decisions polítiques com aquestes es veu, hi ha una sensibilitat especial cap a les llengües minoritàries, les cultures minoritzades.
Això t'anava a dir, eh? Clar, igual la pregunta no era si segueix en crisi l'aranès, que també, sinó... A Catalunya sempre paquem de centralisme. Tot és Barcelona.
Sí.
Està bé que diguis sí.
Sí, confirmo.
Val. Menys tenim la cultura aranesa des de la resta de Catalunya? Tens aquesta sensació?
No. No, el que passa que sí que hi ha una certa condescendència amb els territoris, però no aranesa, diguéssim. Podria dir-ho més amb els territoris més rurals, no?
Uh-huh.
Aquesta és aquesta, bueno, aquesta diferència entre... les zones més urbanes i les zones més rurals, diguéssim.
Va, parlem una mica del nou disc que has tret, aquest Arraïts, aquesta Arrel. Què ens vol dir? Què ens vols dir amb aquest nou disc?
Arraïts, mira, Arraïts veu de la tradició oral occitana. A Occitània hi ha un patrimoni enorm, preciós, molt extens i inacabable, riquíssim, de cançons de tradició oral, i doncs per escollir les cançons que formarien part de l'àlbum, doncs havia de fer una criba. Aleshores vaig escollir tres criteris. Primer criteri era que fossin cançons ballables i festives. Segon criteri, que fossin cançons situades en un context de muntanya. I tercer, que fossin cançons amb un cert missatge d'empoderament, sobretot empoderament femení. No totes les cançons poden complir aquests tres criteris, però sí, o sigui, totes en compleixen almenys un dels criteris. Bueno, hi ha una cançó que sí que compleix els tres criteris, que és la cançó que sintetitza perfectament l'esperit i el missatge d'aquest nou àlbum.
Què és, quina?
Ara muntanya.
Intueixo la idea que, a part de voler recuperar la música d'arrel, d'alguna manera també la vols modernitzar?
Sí, o sigui, la idea era agafar cançons que s'han anat forjant al llarg dels anys i que s'han anat transmetent de generació en generació d'aquesta manera oral, i expressar-les doncs, a través dels codis i les eines que ofereix la producció musical en l'actualitat.
La gent deu flipar quan encara dius no, és que jo faig música arrel i es troba amb això. No?
Bueno, ara cada vegada no, hi ha un corrent, hi ha una tendència a agafar la música d'arrel i expressar-la amb les eines de la producció musical actual. Jo crec que això és, bueno, el que deia, un món cada vegada més uniformitzat, més globalitzat, necessitem individualista. Necessitem com tornar a aquesta cultura, a aquesta identitat col·lectiva que és com més pròxima, més arrelada, i aquest sentiment de pertànyer a una comunitat que ens és més familiar.
Abans ho dèiem, avui és 8M. La música t'empodera? T'ajuda a empoderar-te?
Sí. Sí, perquè la música t'ajuda a gestionar les emocions. I això empodera.
Per tant, és terapèutica, també.
Sí, totalment. Jo sempre dic que la música m'ha salvat la vida. Jo, per mi, la música ha sigut la meva manera d'expressar coses que no coneixia, que no podia entendre, que no podia expressar en paraules, perquè no sabia com expressar, i ho feia a través de la música.
De fet, tens molta perspectiva de gènere en les teves cançons, sempre.
Ho intento, perquè tenim tanta pressió social que ens foten per tots cantons, doncs hem d'intentar contrarrestar d'alguna manera.
Avui et reivindicaràs d'alguna manera o no?
Cada dia. Què hem de fer? Ei, què sona? Ve la calla. Ara en parlem.
Vinga. És impossible escoltar l'Ide Sanz i mantenir la cama quieta. Ho veus o no?
Que guai.
Sol passar o no, això?
Bueno, era una era la intenció, vol dir, un dels objectius complets, m'agrada.
Per què has dit aquestes especials?
Ai, aquesta cançó m'agrada molt. M'agrada molt, molt, molt. Aquesta cançó me la va ensenyar ma mare quan era petita i jo la coneixia per un nom, perquè aquí hi ha hagut realment aquesta transmissió oral. La coneixia d'una manera, però després vaig estar fent recerca a internet i tal, i bueno, total, que vaig descobrir que la cançó tenia molta més lletra, tenia un altre nom. Es diu Velo Callo, que vol dir vella guatlla. Parla d'una guatlla. Bueno, d'una guatlla, sí, unes quantes guatlles. Diu, hi ha un senyor que canta que al jardí del seu pare hi ha molts pins molt bonics i tots els ocells que canten hi fan el seu niu en aquests pins. I aleshores hi ha una guatlla i li diu, oh, guatlla, vella guatlla, què hi ha al teu niu? I li diu la guatlla, hi ha 4 donzelles i jo sóc la cinquena. I ell, molt espavilat, diu, ok, vaig a prendre la meva ballesta i vaig a tirar sobre la guatlla a veure si me la puc menjar, no? Avui no tinc sopar i vaig a menjar-me una guatlla, d'acord. Agafa la ballesta, va a disparar i en lloc de donar-li a la guatlla, li dona la seva estimada.
No.
A ma mia. Ma mia, la meva estimada. I li diu, oh, mia, pobre mia, t'he fet mal. I ara ve lo fort de la història, molt fort. Diu la mia, una mica, no gaire, però moriré. Em sembla tan fort això, perquè és rotllo, s'està morint, pobre, i està passant encara per davant les emocions de l'home. Dient, no, però tu no et preocupis, perquè mal... No m'has fet gaire mal, però moriré. Em sembla molt fort.
És bèstia, eh?
És molt bèstia.
Què té l'Aran que... O sigui, jo sempre que parlo a l'Aran, o sempre que vaig a l'Aran, es respira, i també ho fa la teva música, eh? En la cultura aranesa en general, es respira, no sé si dir una certa màgia, un cert algo especial.
Ui, serà la llengua, seran les muntanyes.
Alguna cosa com molt mitològic, no?
Bueno, serà l'ambient, també, no? És màgic, el lloc. Vull dir, ja estem passant... Estem a la vessant nord, estem a la vessant nord dels Pirineus, per tant, molt més... Bueno, és un altre ambient, no? És un altre entorn. I el tema de la llengua, m'imagino que també, o sigui, això són altres sonoritats, és una altra manera d'expressar-se, i cada llengua és un món, eh? Vull dir, hi ha coses que en una llengua es poden dir, en una altra no és el mateix.
Abans de preguntar-te pel que veurem aquest diumenge, t'estava parlant de la perspectiva de gènere, que sempre la tens molt present en les teves cançons, en la teva música d'arrel reversionada. Com està el món de la música amb visió femenina?
Home, jo penso que cada vegada hi ha més consciència, bueno, en general amb el feminisme, cada vegada, no?, estem... Bueno, cada vegada, no?, també hi ha un masclisme molt descarat, no?, però hi ha com una... Sí que veig que hi ha una presa de consciència i hi ha gent que està creixent, joves, amb... Bueno, amb les coses molt clares. I això es nota en la música, però es nota també amb altres produccions culturals, es nota amb la política, es nota en el dia a dia, perquè és una cosa completament transversal. Doncs.
Tot i que sigui música, encara hi ha molta cosificació en aquesta indústria? Ja t'estic fotent en jardins macos, eh?
Sí, trobo que sí. Clar, és que aquí estem obrint un meló heavy. Sí, trobo que sí, o sigui, sí, perquè sí que hi ha aquest tema de l'empoderament femení, no?, i el meu cos, i jo faig el que vull amb el meu cos, però també és complex, aquest tema és un tema complex, perquè és difícil delimitar la línia entre soc un objecte, no?
Tu t'hi has trobat alguna vegada?
Jo tinc una... O sigui, crec que soc bastant discreta a nivell físicament i així, tal com em comporto, no?, a nivell dels concerts, vull dir, no centro gaire la meva història o la meva... Ara em surt una paraula en francès. De marche.
No anava tant per si tu t'hi has sentit, sinó si per... si t'hi han fet sentir.
O sigui, m'hi he sentit en la vida, això sí, eh?
Sí, eh?
Sí, en el meu projecte musical potser no ho he notat tant, bueno. Però amb la meva vida del dia a dia, sí, però és que em sembla que totes les dones això ho han patit, totes. Mm.
10 de març, va, que presentes aquest disc en directe a la sala del Centre Artesà Tradicionarios de Gràcia. Nerviosa?
Entusiasmada. Amb moltes ganes. Moltes ganes ja de sentir com vibra amb la gent. Sempre penso que els concerts es construeixen entre els que estem a dalt de l'escenari i els que estem a baix. Doncs, bueno, serà un moment únic i tinc moltes ganes de sentir-ho ja. I és una explosió que tinc a dins, una dinamita que no puc...
Què veurem a l'idea en aquest concert?
Doncs les cançons de Raïs, també hi ha algunes cançons que fèiem solo, que hem com reinterpretat amb la banda, molta energia, molt de cant, molta participació i molt de ball.
Molt de ball, del d'escenari?
Nosaltres sí, yeah. I espero que la gent que estigui a baix també.
Espero. Perquè hi aniré, i tinc moltes ganes de ballar.
Sí o no?
Sí, home, i tant.
Ah, quina il·lu, vale. Sí, home, sí, insistim molt. Demanem, reclamem, que ara balleu, que canteu amb nosaltres.
Després gira?
Després hi haurà... El 3 de maig tenim un concert de presentació a Tarbes, a la Gespa, que està a prop de la Vall d'Aran, al sud de França. I el 15 de juny, a Lleida, al Festival Magnífic Fest. Després tenim una llista important de concerts, però que encara no puc anunciar.
Vale.
Així que, bueno, les aniré anunciant a les meves xarxes socials, sobretot Instagram, que és on estic més activa.
L'anem seguint i veurem els següents concerts d'aquesta gira. Jo sempre dic que hi ha dos tipus d'artistes que veniu a la caravana. Quan faig la darrera pregunta, que és sempre, ja pensant en el següent treball, ho dic perquè hi ha artistes que em diuen no, jo acabo de treure disc, vull gaudir aquest disc, vull gaudir aquesta gira, i n'hi ha que no paren. I a mi em dóna la sensació que ets dels que no paren.
Sí, sóc horrible.
Va...
És horrible, tio. O sigui, vaig publicar el disc el dia 29, i o sigui, el vaig publicar a les 12 de la nit, el dia següent al matí, i li estava trobant tots els defectes.
No, sí?
Sí, horrible.
Ets molt autocrítica amb tu mateixa?
Sí. Ja estava trobant-li tots els defectes i ja estava pensant en tot el que havia de millorar per el pròxim disc.
No ho puc creure.
Sí. Bueno, és així. És un defecte i és una virtut.
Lo de l'Aranèsia s'ha quedat?
Eh?
Lo de l'Aranèsia s'ha quedat? És a dir,
què vols dir?
Et sentirem a cantar alguna vegada en castellà, en anglès?
Hosti, no ho sé. Nunca digues nunca, no? Però de moment estic bastant bé com estic.
Alida Sanz, que avui ens ha vingut a presentar aquest darrer disc, aquest tercer disc de la seva carrera musical, a Raïts, i que val molt la pena. Aneu-hi aquest vespre, aquest diumenge, el 10 de març, a l'Arts, al Centre Artesà Tradicionarios de la Vila de Gràcia, que de veritat us ho passareu d'allò més bé. Senyora alcaldessa, gràcies.
Ei, gràcies, un plaer.